informació a les 12.
Més informació a ib3notícies.com.
Bon dia a tots, jo sóc Anna Regina Cortés i això és No Venim a Manual, el programa per nins, joves i famílies d'IV3 Ràdio. Aquesta setmana estem de festa. Celebram el Dia Mundial de la Ràdio i a No Venim a Manual ho hem fet participant aquesta mateixa setmana en les jornades transversals a la que ens ha convidat la Facultat d'Educació de la Universitat de les Illes Balears amb un programa especial des de l'edifici Guillem Cifra de Colònia, en el que hem volgut mostrar en els futurs mestres el potencial de la ràdio com a eina educativa i també com un espai que pot unir i implicar a tota la comunitat educativa. En aquesta primera hora de programa escoltarem com amb un grup de lots i famílies de No Venim en Manual, a més d'en professors de diferents etapes, varen tractar en aquest programa especial els següents temes. Què aporta fer ràdio un infant o jove? La ràdio com un espai per millorar la relació família-escola i un debat actual vist des de les diferents perspectives, la intel·ligència artificial en l'educació. Durant aquesta primera hora escoltarem aquests continguts i també alguns dels missatges que ens han enviat nins i nines de ràdios escolars de Balears per celebrar el nostre dia. I ara sí, arranca aquesta primera hora de No Venim a Manual amb els continguts especials pel Dia Mundial de la Ràdio.
Per nosaltres la ràdio és...
informació, entreteniment, música.
Molts anys des de Ràdio Casques.
Des del Col·legi Públic Casca Piscol.
Pel programa de No Venim en Manual d'IV3 Ràdio.
Feliç Dia Mundial de la Ràdio.
Com podeu veure, avui ens acompanyen quatre lots. Són quatre participants habituals, alguns els coneixereu perquè són estudiants també dels vostres estudis. Tenim d'una banda en Eduard, que és estudiant d'Econòmiques.
Bones.
Però que va començar en el programa quan només tenia 14 anys.
Efectivament.
Molt bé. També tenim els dos futurs mestres, com en Sergi i na Margarita. En Sergi té 19 anys.
Hola.
Però va començar a fer ràdio quan Sergi, amb 10, 11...
Sí, 10 o 11, sí.
10 o 11 anys. I la Margarita ha viscut, ha crescut, ha evolucionat com un Pokémon pràcticament dins el programa.
Hola, joves.
Hola. La Margarita va començar amb 6 anys a fer ràdio i aquí segueix.
I ha acabat de fer 24.
Són un quants, eh? I finalment tenim en Joel, que acaba de complir 13 anys aquests dies, i participes a ràdio des de que en tenia 8. Hola, Joel.
Hola.
Bon dia a tots. Esteu preparats?
Sí,
no?
Sí, sí.
Per contestar moltes preguntes. I la primera pregunta, quasi obligada, no? Que ja vos l'hem fet altres vegades, com va ser el vostre primer dia a ràdio i què sentíeu? Vinga, Joel.
A veure, jo me'n record que tenia uns 8 anys, que el primer dia estava un poc nerviós i varen entrevistar els creadors d'Agos i els Monstres i que vaig cantar una cançó de Manzana i Cebolleta, crec que era, i al principi estava molt nerviós, però després, quan varen fer concursos i activitats, em vaig relaxar.
Molt bé. Tu, Sergi?
Jo també, record que estava un poc, no sé, un poc nerviós, no? Me venia de nou, mai havia fet ràdio, mai havia estat uns estudis, però, no sé, va ser molt guai. Des del primer moment vaig sentir que era un clima super, super acollidor. M'han fet, com, sí, com deia nosaltres, com de ser família, molt ràpid i m'ha encantat.
Idò, nosaltres a la ràdio a vegades feim especials o alguns programes temàtics i justament el meu primer programa va ser un especial estiu i solen ser més caòtics perquè hi ha un munter de gent, un munter de festa, molta música i va ser com un xoc molt, molt impressionant, però que me va deixar enamorat.
Jo tenia 6 anys i me van dir, t'asseuran una taula, tindràs un munt de micros davant, t'assenyalaran, te faran una pregunta i hauràs de contestar superràpid. I jo, a la ràdio, no se m'ha ocorrit millor cosa que contestar amb el cap. Estàs bé? Mhm. I estàs nerviosa? Però per sort m'ho van donar una segona oportunitat i ja. I aquí seràs.
I no has aturat mai de xerrar després. Bé, ja ens ha contat aquesta primera experiència. Anem a parlar un poc del cas oposat per voltes participant en el programa, perquè una de les característiques, ho han dit abans, és que aquí parlau el mateix nivell amb persones de diferents generacions, amb pares, amb mares, amb padrins, amb altres adults, nins, joves. Què vos ha portat poder xerrar i compartir idees amb gent d'altres generacions?
A veure, jo diria que moltes vegades el que passa és que entre les generacions ens pensem que hi ha moltes diferències i que no ens pareixen res, però en el programa de tant juntar-nos amb gent d'altres generacions, conèixer la seva infància, com vivien ells, i els tornem més empàtics i els coneixem millor i ens donem que no són tan diferents com ens creiem. I clar, en el final això ho duis a la vida quotidiana cada dia i te tornes empàtic i millores un poc com a persona.
D'acord.
Sí, sí, un intercanvi generacional molt, molt sa, que te fa aprendre i te fa pues, veure altres punts de vista que en un principi potser tu no coneixies o potser m'ha passat allò que trobava que era pues, incorrecte i en base d'aprendre i de certes experiències he dit, ostres, que potser hauria de canviar la meva manera de pensar.
I a més he de dir que tu moltes vegades te toca compartir amb ta mare, no?
Sí, sí.
I a vegades teniu allà... petites...
Sí, però bueno, s'ha passat molt. Sé que tot el que passa a ràdio, sé que és a ràdio.
Mira, és una gran oportunitat per rompre les barreres que pugui haver de jerarquia social, de dir, ai no, és que aquesta persona és un catedràtic, bueno, però anem a xerrar de tu a tu i anem a, com ha dit en Sergi, tenir punts de vista, obrir la ment, per d'una manera molt més fàcil i molt més amigable i còmode.
Mira com ha donat la ràdio, són moltes habilitats socials i lingüístiques, sobretot, sobrecalcular molt bé el temps, dir tot el que has de dir amb les mínimes paraules possibles, i a la ràdio, 6 minuts són 6 minuts, no són 5 i no són 7. I també tots els joves que anem a la ràdio, que ara també compartim molt de grups d'amics, hem après com a treure sempre conversa, no? Mai tenim un moment de dir, ai, ara ja no sé què he de fer.
No hi ha un segon en blanc.
No, mai.
I també parlàveu amb especialistes moltes vegades, no? Que tracten els temes, però d'una forma més accessible. Què aporta poder tenir aquesta oportunitat de parlar amb especialistes com si fossin un amic teu?
Jo crec que moltes vegades és molt més gran que jo, sap més, té una carrera, un màster, i te fa com un poc de por, però després... coses que tu pensaves que només eren d'adults i t'ho explica d'una manera que ho puguis entendre amb el teu vocabulari i ho entens i fins i tot t'interessa.
I ara que estem a la Facultat d'Educació se parla molt de competències, no? De la capacitat de saber fer coses, d'aplicar coneixements a situacions reals. La Margarita ja ho apuntava, però quines habilitats o competències penseu que ajuda a desenvolupar la ràdio?
Bé, doncs, òbviament, tots podem pensar en comunicació. Aprendre a comunicar-nos de millor manera tant fent vídeos, ja sigui per un treball de classe, per fer exposicions, o, si no, per el dia a dia. Així que te permet desenvolupar moltes habilitats socials, però també d'organitzatives personals, per exemple.
A tu què t'ha portat per anar a escola, Joel, per exemple, venir a la ràdio? En què t'ha ajudat?
A veure, quan feim temes de... radiofònics, moltes vegades no va bé, o projectes de fer una entrevista, també presentacions orals, i llegeix la presentació, i com si me la sapigues de memòria, i ajuda amb moltes habilitats de dissimular, de llegir a la vegada que xerres. El meu pare és cubà, i jo generalment xerro castellà, i m'ha ajudat molt en el català a la ràdio.
Molt bé. Bé, i dona'm acabar aquesta tertúlia explicant en aquests futurs mestres que teniu aquí. Per què els recomanau emprar la ràdio com una eina educativa, emprar-la a l'escola, per exemple? Com els animau?
Jo només recomano que s'intenti evitar veure-lo com una cosa més d'adults o de gent que xerra molt bé, sinó hi ha moltes vegades hi ha nins que potser en el principi no xerren, però després són els més xerradors i els que més joc i els que més participen. Per tant, veure-lo com una eina educativa molt divertida i pràctica.
Per tots, no?
Sí.
No només pels que en saben molt o xerren molt bé.
Sí, sí, una eina pràctica, un recurs, no? Que hem estat xerrant un poc abans. Cobreix moltes competències, cobreix la competència comunicativa, la competència social, no? I jo crec que també ajuda a perdre un poc la vergonya i sobretot a descobrir que totes les opinions són vàlides, una altra cosa no, però crec que en aquest programa no hi ha cap opinió que no sigui vàlida, i mola molt també saber pues, quina diversitat hi ha, quins punts de vista se poden adoptar i com una cosa se pot explicar de mil maneres.
Això m'agrada molt, perquè no només serveix per explicar la notícia o estamari de castellà o català que tingui a veure amb la comunicació, sinó que és una eina que pots emprar per explicar diferents temes que potser són més difícils de fer arribar als infants. Per tant, potser fent un reportatge sobre anatomia li és molt més interessant o inclús fascinant i poden aprendre. És a dir, una eina per fer aprendre coses que poden ser difícils.
Molt ràpidament, la ràdio no és només xerrar. La ràdio és maquetar els programes, la ràdio és posar música, la ràdio és que hi hagi bon so. Llavors, tota aquesta gent que Pontura no hi vol participar tant xerrant perquè li fa vergonya i tal, Pontura adquireix en unes altres competències que s'han d'organitzar, han de calcular perfectament el temps, sobre editar un àudio perquè no se sent bé, etc. Després aprens a escriure perquè has de preparar tot el guió, aprens a llegir, fora que se noti que estàs llegint, aprens a improvisar perquè de sobte dius, oh, he perdut un paper, ai Déu meu, ara què m'estan dient? Però quan ja m'he preparat el temari puc improvisar perfectament. I sobretot jo crec que aprens a escoltar. A lo millor no tindries una conversa de tu a tu amb un professor o una professora, depenent de l'edat que tingueu també, però a l'hora de seure i que els propis professors puguin dir ei, i tu què penses d'això? I que els propis alumnes reflexionen i diguin un, puc xerrar, dos, he de pensar el que he de dir, puc tenir una opinió i m'escoltaran, perquè no queda d'altre. Llavors, el simple fet de que els alumnes aprenguin que la seva opinió és important i que l'han de pensar bé, ja me sembla que és brutal.
Molt bé, i doncs moltes gràcies a tots quatre per aquesta explicació d'un poquet com viviu la ràdio. Tu ara, Margarita, te quedes amb nosaltres i nosaltres seguim amb un altre contingut.
Hola a tots i a totes, avui desearien Antoni Maura i la Ràdio Maura volen celebrar el Dia Internacional de la Ràdio.
Ens agrada perquè aprenem coses noves sense gent que no coneixes.
Perquè és molt divertit i ens enraïm molt.
Perquè ens hartem classe.
Antoni, què dius?
Ens agrada perquè aprenem com funciona un canal de ràdio i tothom se pot esperar com vol.
Visca Ràdio Maura!
Visca!
L'artesania sempre ha estat aquí.
A Mallorca hi ha una dama que és hermosa com el sol.
Ara se'n reconeix. Vine a conèixer els artesans i artesanes que formen part de la nova marca de garantia Moda Artesana de Mallorca. Divendres 27 de febrer, al Teatre Principal de Palma. Reserva la teva entrada a teatreprincipal.com. Consell de Mallorca.
Seguim amb aquest programa especial des de la Facultat d'Educació i centrat en la ràdio com a eina educativa. Fa un momentet, amb els joves ja han parlat de dues idees claus, de la ràdio com a espai intergeneracional i també com a lloc on se troben alumnes, famílies i especialistes per compartir punts de vista. I ara volem donar una passa més i mirar-ho des d'un angle molt concret, que és com la ràdio pot ajudar a acostar postures entre dos col·lectius que no sempre ho tenen fàcil, que són les famílies i l'escola. Aquesta possibilitat d'obrir la ràdio, la comunitat educativa. Perquè en l'educació en dedica sovint hi ha mirades diferents, expectatives diferents, a vegades també petits conflictes, i per això avui tenim a dos tertulians habituals del programa, en Javier Ferriol, que és docent i ha fet feina primària a secundària com a pedagog terapeuta. Bon dia, Javier.
Hola, bon dia.
I també tenim en Vicky Toledo, que és mare d'un adolescent amb doble excepcionalitat, amb autisme i altres capacitats. Bon dia, Vicky.
Bon dia.
Amb ells volem parlar una miqueta d'aquesta doble vessant. D'una banda, que porta la ràdio com a espai de diàleg, com la podríem emprar en els centres com a espai de diàleg, i d'altra, també volem aprofitar perquè ens expliquin com veuen ells la relació entre famílies i escoles, després d'haver participat en tantes converses i d'haver escoltat també tantes experiències diferents. La Margarita ha fet una miqueta de treball de camp, després també té preguntes per ell, sí?
Sí, sí, sí.
Molt bé. Idò, bé, anem a fer-vos una sèrie de preguntes. La primera seria si vosaltres recordeu Si aquestes primeres vegades que se us va convidar a seure davant d'un micròfon per parlar com a professor i com a mare, si teníeu prejudicis cap a l'altra banda. És a dir, si tu, Javier, com a professor, pot ser que hi hagués amb alguns tòpics sobre com són les famílies, i si tu, Vicky, com a mare, també tenies prejudicis sobre com actuen o pensen els docents. Primer de tot, sí o no?
Sí.
Vinga, contau-nos un poquet.
Bé, jo record que la primera vegada que vaig fer una tertúlia sobre educació, estava supernerviosa perquè pensava que tot el que deia m'ho rebatrien. I a veure, que sí que tenia prejudicis, no sabia com feien les coses a nivell organitzatiu a les escoles, no sabia si jo deia una cosa i a lo millor qualcú me sentia i s'enfadaria en jo. O sigui, record perfectament d'apuntar-me tot el que havia de dir, tenint molt de... Bé, alerta, no diguis això, alerta, no diguis allò altre.
Hi havia una mica de por, no?
Tenia molta por, sí.
I tu, Javier?
Jo venia preparat per defensar-me, perquè estàvem acostumats, els docents, de defensar i de justificar, no? I no donar peu a que pugui anar més. I a partir d'aquí vaig aprendre una miqueta més tot el contrari, no? El que ha dit en Joel d'escoltar a l'altra part és fonamental, perquè és tan important que jo com a docent pugui entendre a la família com que la família me pugui entendre jo. I si començam ja posant una tanca davant, pues no anava bé, no va bé.
I quan a les tertúlies tractam les qüestions més delicades, no? Notes, límits, maneres d'educar... Què és el que resulta més complicat d'abordar sense que ningú se senti qüestionat o se defensiva, que això és una cosa que de vegades passa? Què és el més difícil?
Jo crec que mos sentim jutjats, no? I crec que el consell, a l'hora d'establir aquesta relació amb la família, és dir-li, no, jo no t'ho jutjo tu, no dic si ho fas bé o malament, perquè aquí és un procés i se trata d'ajuntar-nos tots dos perquè millori l'infant, no? I jo crec que aquesta seria la part important, intentar veure que tots anem pel mateix camí. És difícil, però...
I jo vull dir que no només no t'has de sentir jutjat pel que està endavant, no t'has de jutjar tu mateix. Vull dir, si tu vols expressar la teva opinió sobre una cosa que a tu t'importa, l'has de poder expressar sense pensar que està malament. No sé qui des de l'altre deia, no hi ha cap opinió no vàlida. Totes les opinions, si són fundades i són de cor, són vàlides i l'has de poder dir, i has de pensar que la persona que està davant t'escoltarà i... Bueno, potser no estigui d'acord, però se pot xerrar.
I pensau que a vegades la tensió que hi ha entre família i escola ve del desconeixement? És a dir, que les famílies no entenguin què fa realment el professorat, quina feina hi ha. Moltes vegades se parla de les vacances dels professors, no? I queda allò com a crítica, la Margarita mou els braços, però no se sap, pot ser tota la feina que hi ha darrere o el que han fet, i a l'inversa, que també molts de professors, alguns són pares, però altres no, i no saben, pot ser tota la realitat que hi ha darrere una família, en els casos, per exemple, quan hi ha una neurodiversitat, tot el que implica... És a dir, és un problema aquest? Pot ser l'arrel d'aquesta tensió, el desconeixement?
Jo crec que sí, perquè les famílies no tenen per què conèixer el funcionament d'un centre, no? Llavors, posaré un cas. L'altre dia va venir una mare i mos expressava que estava molt ansiosa perquè pensava que en el seu fill li feien bullying i nerviosa i no sé què, i vull una reunió. Clar que sí, vàrem anar al centre, vàrem xerrar amb la directora del centre i la directora li va explicar tot el que se feia en el centre. I va dir, però jo, tot això jo no ho sabia. I dic, bueno, però se fa, de qui es culpa això? I aquí vaig aprofitar jo per dir-li a la directora, és que si les famílies sabem el que se fa, segurament aquesta reunió ja l'hauríem evitada. I una altra banda, a una altra reunió parescuda en aquesta, el director m'ha dit, però és que nosaltres no ho fem per les famílies. Jo vaig dir, no has entès, forma part del problema, és no saber fer arribar a les famílies el que se fa des del centre. Crec que és important que sàpiguen les famílies que hi ha una programació general anual, que hi ha un pla d'acció tutorial, que hi ha documents que són públics, i els directors m'ho diuen, això és públic, però és que les famílies no ho saben. És que estan a gestir. Però és que les famílies no saben que poden anar a mirar allà quina és la mentalitat, la filosofia del centre, què és el que pretenen, no? I jo crec que a poc s'ha de fer aquesta feina que també és des del punt de vista del consell escolar del centre, no? I de vegades els mateixos pares, les famílies, no se volen presentar a un consell escolar perquè, clar, la feina i...
Aquí està un altre tema, no? També de vegades la falta de participació de les famílies. Tu, Vicky, quins aspectes has descobert que abans no veies o no en tenies de l'altra part?
Pues mira, jo he descobert tot això que està dient en Xavier. No tenia ni idea de com funcionava el centre, o sea, no tenia ni idea. Jo sé que estem en el consell escolar, me vaig presentar i vaig entrar, i vaig entendre que hi havia comissions de convivència, comissions d'hort, vull dir que hi havia moltes coses que se feien que les famílies no sabem. Jo tot això ho he après a la ràdio, però la major part de la gent no ho sap.
Hem de comentar que tu ens has dit algunes vegades quantes persones se varen presentar en el consell escolar.
Una, jo. De 800 alumnes.
Clar, que això també de vegades, no, és un tema que ha sortit aquesta dificultat també de participació de les famílies. Anem a un altre tema que és de conflicte actual entre famílies i docents, que és quin ha de ser el paper dels pares a la vida acadèmica dels fills. Tots hem escoltat, no sé si aquí no heu escoltat algun de cas, de pares que acompanyen els fills a les revisions d'exàmens a la universitat, però després també hi ha famílies que se desentenen ja una vegada els fills comencen a ESO. Però també hem de dir que els rols han canviat molt. Abans el mestre era l'únic que tenia el coneixement, no? Que tenia la informació. Ara hi ha molts pares que de fet són mestres i que tenen informació i tenen molt a portar. Per tant, com s'hauria d'entendre aquest nou paper de les famílies dins la vida acadèmica dels fills?
El paper de la família a la vida acadèmica no és un paper acadèmic. Vull dir, tu no has de saber fer integrals per poder ajudar el teu fill en els estudis. Bé, jo no sé. És un paper més de confiança i d'acompanyament, de saber què fa, de saber com se sent. I això ho feien quan estan en primer i en segon de primària, però després quan arriben a l'institut és com, bé, ja és gran, i ara ja jo no m'entero. No, sí que t'enteres. Vull dir, aquesta setmana està molt nerviós perquè té 5 exàmens. Tu has de saber que està molt nerviós perquè té 5 exàmens. Evidentment, no t'asseuràs amb ell per estudiar, no sé, a Hume. Però sí que pots xerrar, pots ajudar, el pots treure a fer una volteta. Per jo, el paper de la família no és tan acadèmic, no és tan com que ara ja aquest nivell ja no hi rip, ja no puc fer res, sí que pot fer.
Javier, tu creus que a vegades els professors se senten també que costa que escoltin a les famílies de vegades perquè és com, no entris dins el meu paper, que de vegades també estan un poc a la defensiva?
Sí, jo crec que en general estem en una societat allà on evitem el conflicte, no? Si no ves pares, no tenen conflicte. Si no els telefon, pues, no haurà conflicte. En canvi, si venen, si els hi deixes xerrar, pues, tindrem el conflicte i veurem... Perquè potser tenen raó les famílies, no? Els pares. O potser té raó el centre. I m'estan dient una cosa que no m'agrada sentir-la, no? Jo crec que el conflicte s'ha d'abordar el millor possible i sempre en funció des d'un aspecte científic, no? Amb unes evidències. De dir, no, jo crec que el seu fill se porta malament. D'acord, però digue'm què és el que fa, què és el que he de fer per evitar això, anem a escoltar a veure si a casa li passa el mateix, i és un punt de vista en base a una evidència científica, i així podem avançar, no? I crec que és no abordar el conflicte és el que ens està portant encara més conflictes. No han de tenir por en el conflicte, perquè el conflicte, si l'arreglam, no anirà més. En canvi, si no l'arreglam, en sortiran d'altres i s'anirà allargant.
Una mare, una part més pràctica de l'entrevista, com en Dina Margarita ha fet treball de camp, ha fet recerca, ha fet preguntes entre futurs mestres sobre els dubtes que tenen sobre aquesta relació família-escola. Quin és el primer dubte o preocupació, Margarita, que tenen els futurs mestres?
Bé, és un poquet el que estava dient justament ara en Xavier, que són el tema de les tutories i en el moment en què t'has de seure davant d'una família i, clar, heu de dir cadascú quin és el seu punt de vista, el millor per casos pes o si hi ha un comportament X a l'aula i un poquet de consells pràctics a l'hora d'afrontar això.
Jo els consells pràctics a partir de l'empatia, no? A partir de... Mos passen molt sovint, i vos passarà, que vos seguis a xerrar i comenceu a xerrar vosaltres. O sigui, o xerres professor i comença a xerrar el professor. Tu. I de vegades és millor escoltar, no? Jo com a PT, molt de pits, que estigues a reunions de famílies, doncs pues, ho not, i veig el meu company, que és només xerra ell, és que ha fet això malament, és que no sé què... I és només un canal d'informació, i necessitam els dos canals. I després necessitam arribar a un acord entre les dues parts. I fins i tot a vegades amb una tercera part. És matemàtic que surt perfecte quan fas baixar en el nen o la nina i tot tres s'aixerra i s'aprèn una decisió en funció d'això. I sobretot, si el nen veu que hi ha dues persones que s'entenen i que marquen un camí.
Demà una pregunta per na Vicky ara.
Sí, quan hi ha un infant amb una necessitat o amb una diversitat, volen saber com se vol tractar això en el centre, com ho treballen els professors i com feim nosaltres les crítiques, perquè a vegades les famílies senten que els professors no tenen en compte aquesta condició, però també cauen en que ho han de justificar tot per això i com tractar-ho un poquet.
És un tema que ha tractat sovint en el programa, l'atenció a la diversitat, i és vera que s'ha comentat que els pares, com deia la Margarita, a vegades se queixen de falta d'informació i de comunicació i de que a vegades no s'escolta la seva opinió perquè se considera que no són professionals del tema o pot ser que no són objectius. No? Però també els professors comenten que a vegades les famílies cauen en la sobreprotecció, que no volen admetre segons quines dificultats o que justifiquen certs comportaments amb el diagnòstic. Vicky, tu que ets mare d'una lota en doble excepcionalitat, quines dificultats veus en aquest aspecte?
Bueno, el primer que vull dir és que és normal caure en la sobreprotecció, perquè és el teu fill i tu te sents responsable d'aquesta persona i si té problemes a l'escola... És normal, vull dir, no és una cosa estranya. Per part de la família s'ha de fer una reflexió i dir m'estic passant un poc i anem a fer dues passes enrere. Dit això, sabem que hi ha molt de protocols per les diferents neurodiversitats, tant escoles com instituts, però la majoria de la gent no sap que aquests protocols existeixen. Per jo el primer problema és una absoluta falta de comunicació.
Entre professors i famílies?
Entre l'administració i la família. Vull dir, ja no només és professor tutor d'aquest nen de 10 anys, és en general. Si hi ha una avaluació d'aquest nen, i jo a vegades me demanen, la família no sol està ben informada del procés. Li diuen, no li han de fer proves, li fan coses, li fan proves, i t'enteres en el cap d'un any, te diuen, té un TEA grau 1. I te donen un llibret perquè te ho llegesquis. Això no serveix. Això per jo és el primer problema. El primer problema és que tu te poses a la defensiva perquè no sentes res de lo que te diuen i estàs preocupat. Quan te comences a informar i estudiar i no tot on estems, te dones compte de que aquests protocols estan bé i de que funciona i de que efectivament hi ha adaptacions i de que efectivament hi ha coses que se poden fer. I aquí mos trobam en el segon problema, que és la formació del professorat, el LOTS. Les neurodiversitats, totes, les TEAs, les TDAHs, les dislèxies, el que se sap evoluciona, fa molta via evolucionar, i el que se sap un any, en el cap de 10 anys, ha canviat. I se necessita reciclatge. I aquest reciclatge moltes vegades no existeix. I jo m'he trobat, bé, que nostre, m'ho trobant que a vegades començo el curs i començo un professor i la meva filla està en ESE, tots ho saben, i la primera aproximació que li fan no és exactament la que toca. I a deixar rançó tutor i dir-li, mira, és que resulta que és que li ha fet aquesta adaptació a la meva filla. Ah, no, però això a ella no li va bé. Dic, ja, no li va bé, però és que li han fet una adaptació estàndard. No ha estàndards per a aquests nins. Totes han de ser personals. I això és el problema que ens trobam. I ens trobam els que ens hem informat. Molta gent no ha tingut temps o no ha tingut capacitat d'informar-se o no entén l'idioma, que a vegades passa, i aquesta gent va molt perduda, i què passa? Que se posa en contra del professor i diu, és que li tenen mania en el meu fill i no li fan el que toca.
Javier, una mica d'autocrítica de cara en els professors, en aquest sentit. Sí. Les famílies, na Vicky comentava que a vegades és difícil, si no coneixes del tema no saps com actuar, també tenim la tendència a protegir els fills i més quan trobem que hi ha unes dificultats. En el cas dels professors que més tenen una formació, han estudiat per semestres, en què creus que se pot millorar en l'atenció a la diversitat?
Ho ha dit molt bé, na Vicky. Jo quan vaig acabar a Magisteri, sincerament, no sabia de protocols i no sabia moltíssimes coses. A més, va un any de feina, i va canviant tot tan ràpid que si estàs 2-3 anys sense adaptar-te i reciclar-te, pues és molt fàcil que vagis perdent el tren, no? Ara també és vera que a nivell de l'administració hi ha una certa burocràcia que és el peix que s'amossega la cua, no? Has de fer els peps, i els peps perquè serveixen, però després no se miren, però després l'ha d'adaptar cada avaluació. En el final passa per coordinar-nos millor, perquè l'estructura jo crec que està ben muntada. És vera que hi ha una mancança de professionals, sobretot específics, perquè jo, sincerament, quan vaig acabar, moltíssim de casos que després he vist ha estat perquè m'he format i sobretot perquè he escoltat a les famílies. Jo m'he trobat molt de pits que les famílies en saben més, lògicament són els seus fills, han anat a una associació, s'han informat, a no sé què, i són ells els que realment m'ho diuen molta cosa interessant i important. Ara, nosaltres també que els hi hem de dir, el que tu m'ho contes, que jo sempre els hi dic, quan ja tenim una confiança, tu tens una relació amb el teu fill de 1-1, o sigui, tu estàs a casa i xerres, i t'escolta, no sé què, però nosaltres dins una aula tenim 20-24-1, o de vegades són 2, no? I és un altre context, o sigui, que me diguis que a casa fa això no vol dir que a classe també ho pugui fer, no? I aquí és on hem de nosaltres fer feina, hem de demanar a l'administració que hi hagi més professionals, que mos formin millor, perquè diferents estadístiques ho diuen, no? L'alumnat n'és ja crescut, la tipologia també, i en les formacions que vas fent no basta. Però jo concretaria amb això. Formació i coordinació entre la família i una part de millora de l'administració.
I de moltes gràcies, Vicky, Javier i Margarita, també, pel treball de camp, per aquesta estona de reflexió. Nosaltres ara fem una petita pausa i seguim amb Tertúlia.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui fer. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Bon dia, des de l'escola Seix Rei Jaume I.
Connectem amb la ràdio Miotragus per explicar què significa la nostra ràdio.
Per a nosaltres la ràdio significa investigar coses noves o antigues perquè hi ha moltes coses per descobrir.
Conèixer el món
és un repte.
Libertat.
Conèixer a persones.
I gaudir de la nostra ràdio per millorar.
Continuem en aquest programa especial des de la Facultat d'Educació i fins ara hem estat parlant de tot el que podem fer en la ràdio, com podem ajuntar mirades diferents, edats diferents, maneres de pensar diferents, i ara ho posarem en pràctica. Farem una tertúlia amb participants molt diversos per parlar d'un tema molt actual i que interessa molt als professors, que és educació i intel·ligència artificial. I ho farem, a més, des de diferents perspectives, perquè tenim alumnes de diferents estudis, en Eduard, que estudia Economia.
Hola.
En Sergi, que estudia per ser professor de primària.
Hola.
I en Joel, que comença secundària.
Hola.
I també tenim, com hem escoltat abans, en representació de les famílies, en Vicky, una mare.
Hola.
En Javier, professor de primària i secundària.
Hola.
I afegim també a una professora d'universitat que molts dels futurs professors ja coneixereu, que és Navelina Miquel. Bon dia.
Hola, bon dia.
I bé, anem a entrar en matèria. Estau tots preparats, sí?
Sí.
Sí, sí, molt bé. Idò, bé, anem a viatjar una miqueta en el temps, una miqueta enrere, quan se va començar a parlar d'intel·ligència artificial. Era una cosa de pel·lícula, pràcticament, no? Bàsicament, robots. Però després, quan va començar a ser un tema més proper, sempre se vinculava al mateix, el plagi. Seria com una eina perquè els alumnes copiassin feines, o perquè fos també més difícil pels professors sobre quin treball, si aquell treball l'havia fet l'alumne o l'havia fet una IA. Però en molt poc temps tot ha canviat. L'intel·ligència ha passat de considerar-se només una eina per copiar deures a formar part del nostre dia a dia. La tenim en els cercadors, a les aplicacions, a les xarxes, en el mòbil. Ja hi ha gent que l'empra per saber quin menú fer amb el menjar que té a la gelera, per demanar-li consell quan ha discutit amb un amic, per mirar les factures d'electricitat que no entenem, també. Per això avui ens volem aturar a analitzar aquest canvi, però centrant-nos en l'àmbit de l'educació. Volen saber com s'està utilitzant realment, que ha canviat els darrers anys, i també com la veuen alumnes, professors i famílies. Així que vinga, anem a començar fent una miqueta d'investigació, parlant amb els estudiants. Heu de ser sincers, i si no, parleu en general, si no voleu parlar en particular. Se fa servir la IA per estudiar, per fer feines, s'utilitza més a classe, a casa. Començam amb en Joel, el més jove, a ESO.
Jo he vist que la meva classe s'utilitza en casa, classe encara que un poc més escondides, per dir-ho d'alguna manera. Després també s'utilitza com un amic o per dubtes i, bueno, un poc per tot, com un amic que està tot el temps amb tu.
Disponible a tot el
24/7.
Home, vinga, Eduard.
Exacte. És a dir, primer va començar, com dius, per fem aquest treball que descriure tantes paraules d'aquesta manera. Després ja hem perfeccionat fes faltes d'ortografia posta perquè aparegui que l'he fet jo. Bla. Però la veritat és que ara també veig molt d'usos imaginatius, no de tasques tan mecàniques, sinó de ajuda'm a pensar com podria fer això.
Els alumnes de magisteri com l'empren? Sergi, a mem.
Bé, no sé. Mentiria si digués que no s'usa, la veritat, però, no sé, jo particularment, pues, per què l'ús? Pues, no perquè me faci un treball, l'ús bàsicament com una guia, sobretot magisteri, tal, que hi ha coses més pràctiques, pues, escolta, pensa en una activitat que estic perdut, saps?
No sempre més... per copiar i aferrar.
Jo no.
Després farem enquesta. Anem a ESO, no? En aquests primers cursos d'ESO, lots com en Joel, de 12, 13 anys. Tu creus, Joel, que entenen bé com funciona? Que la contrasten, la informació, quan l'usen, o la veuen com una eina fiable?
Jo veig que l'utilitzen com l'eina, o sigui, el cercador final, quan no tenen paciència per cercar o fer la pregunta adequada en Google. La que fan és la font més fiable, és ChatGPT, i he vist moltes vegades que es pensen, lo millor li dius que te faci un text i està perfecte, no té cap falta, jo estaré i de batxiller, i se pensen que no se nota i ho entreguen així sense corregir res.
Clar, i canta, no?
Molt.
M'imagino que els més grans sí que la veuen com... Sí que veuen les errades que té de vegades i no te pots refiar o no. Hi ha gent que diu com en Joel, vinga, això va bé i ho enviem i ja està.
Bé, no sé, jo crec que l'experiència i el fet de ser més gran, pues, t'ajuda un poc, no? Està clar que si estàs fent, jo què sé, un treball de qui va escriure Amèrica i te diu que va escriure Amèrica, jo què sé, en Jaume primer, pues, no, però sí que és vera que, bé, a vegades sí que s'acaba un poc la tendència de no revisar, però sol ser pues, un treball que s'ha d'entregar a les 12 i no tens. Però jo, i sol...
És de les 23.59,
no? És de les 23.59, no? Que t'enganya. No, però jo crec que sí, en general se fa un bon ús. És a dir, s'usa, però s'usa en consciència.
Molt bé. Amem, anem a veure com s'usa a classe, no? En els instituts, Joel, vos proposen alguna vegada activitats fent servir la IA o tendeix a evitar-se el seu ús a classe?
A veure, jo el que he vist és que els professors diuen tinc una tècnica per a pillar-te, o sigui, utilitzen... te fica un por, tipo, si fas còpia i pega, jo ho sabré i ho posaré en el ChatGPT, m'ho dirà, i clar, després la gent intenta evitar-ho, posa paraules seves, fica faltes, o sigui, ho intenten evitar en el màxim, però sobretot fica un por els professors.
No la veu com un amic, seria.
No, com un enemic.
Com un enemic. I si és universitat, ja se comença a integrar de vegades, a mandar vostres tasques usant la IA, per exemple?
Jo tinc professors que diuen sé que l'empleareu sí o sí, així que vos recomano que no l'empleeu per la part de comentaris, sinó que l'empleeu per la part d'ajudar-vos a interpretar gràfics, però que en el final, l'interpretació final, la feu vosaltres. És a dir, vos diuen no vos prediran res perquè tanmateix veig que ho empleareu d'una manera o l'altra, però sí que mos recomanen a bon de veres mos pot ajudar i a bon no.
Molt bé. Ara parlarem amb professors, però abans aturam en Naviki, sa mare representant d'avui. Els adults l'empram més, a sa IA, en el nostre dia a dia?
Sí.
Creus que sí, ja?
Sí,
que...
sí. Els temes que no saben que l'empram, però sí que l'empram.
Clar.
O sea, sí, o sea, tu cerques en Google, te surts resposta a dia i dius, oh, que bé que m'ho ha fet, i no he hagut de posar hashtags ni coses d'aquestes.
Molt bé. I tu creus que com veuen els pares i mares el seu ús a l'àmbit educatiu?
En general, malament. Jo crec que en general encara se té aquesta idea de que si és nin empresia és per fer trampa.
Per fer frau.
Per fer frau, sí. En general, sí. Nosaltres o que nostre sí que l'empram i no per fer frau, a vegades. Per exemple, un problema de matemàtiques que no saps on està cerrada i ho has repetit 4 vegades, li dius així que ho faci i mira cerrada. Però de forma molt puntual. En general, jo, la major part de gent que conec, no volen ni sentir parlar d'IA.
Anem a les professors. Vinga, començarem parlant a primària, no, perquè és vera que la tecnologia està més limitada, ja a instituts. Com deia en Joel, Javier, els professors lo veuen com un aliat, tu creus, o més bé el contrari?
Jo crec que ho veuen al contrari, no? I a més, sempre que xerrant d'això me'n record que en Joel va dir la màquina que t'hace los deberes. I vaig dir, ostres, a veure, el son ni de tot nin, hem arribat en això, no? Ràpidament vaig pensar, bueno, jo com a profe he d'intentar evitar que la màquina de hacer los deberes faci los deberes, no? I com se pot fer això? I vaig pensar, pues haurem de tornar enrere, haurem de tornar a escriure a mà, haurem de tornar a fer llegir davant a classe llegir llibre, perquè si no, els meus fills no ho fan, o sigui, m'imagino que els altres tampoc, i haurem de modificar això, no? A canvi, però, per la meva tasca de profe, si jo utilitzo IA per fer que la meva feina sigui més lleugera en tot el paperon que tenim, crec que és la bona notícia, no? Que tenim una nova eina que igual que als joves els hi fa la feina, a nosaltres també ens podrà ajudar molt, no?
Anem a Avelina. Quina visió tenen els professors en general de universitat sobre l'ús de IA? Comencen a integrar més a les classes?
És una pregunta complicada. Jo no voldria xerrar per tots els meus companys. Puc xerrar des de la meva experiència. Jo crec que la IA és una gran oportunitat. És una gran oportunitat per personalitzar l'educació, per donar records i crear tutors que estiguin en l'alumne a qualsevol hora que ell vulgui estudiar. No tenir por a fer una pregunta d'algo que no entens perquè hi ha gent que és tímida i no vol demanar les coses a classe. Crec que mos pot servir per anar més enllà, però sobretot crec que hem de pensar que si els teus alumnes fan els teus treballs en via, igual és que t'estàs equivocant. Igual el problema és teu per demanar aquest treball.
Molt interessant. Anem a parlar un poc d'aquests temes, no? De com canviar pot ser la forma d'enviar les tasques, d'avaluar fins i tot. una redacció, un treball escrit, seria, té sentit demanar una redacció a un lot de 12 anys?
Jo crec que si demanes una IA per fer un document dins de Google, jo no crec que vagi gens bé, perquè és molt fàcil utilitzar ChatGPT per copiar. Després, si ho fas en paper, fa més pressa copiar-lo, no tenen tant de paciència per fer-ho, però no és tan efectiu. Jo crec que ho podrien enfocar d'una altra manera, sinó aprendre a utilitzar la IA, que la IA t'ajudi a fer-ho, però d'una manera menys directa, més creativa. O sigui, enfocar els deures d'una altra manera, aprofitant-se ja.
Tu, com a nen que fa ESO, tu creus que s'hauria de prohibir la IA? Quina opinió tens?
Jo crec que al final és un poc com els nens petits, que tu no els deixes ni veure la tele ni jugar a videojocs. Al final, quan arriben a l'adolescència, aconsegueixes l'efecte contrari. En el final, que fan ells per fer el contrari del que tu dius, ells ho fan més del que farien si tu ho fessis dosificant-lo i poc a poc. En canvi, amb la IA passa el mateix. Si tu no ho deixes fer-ho, al final ells diran, buah, soy un malote, i ho voldran fer. Llavors, al final, si tu ho enfoques d'una altra manera i des d'una altra perspectiva, el que no sigui esplagi, ells no pensaran de fer esplagi, sinó l'utilitzaran d'aquella manera que tu vulguis i aquella manera que tu més o menys li digues que ho facin.
Molt interessant. Estau d'acord, els altres? S'ha de prohibir la IA?
No, no s'ha de prohibir. La IA és una eina superpotent que el que s'ha de fer és ensenyar a emprar.
I doncs vinga, anem a parlar com s'ensenya a utilitzar la IA, no? En què pot ser molt útil, venga, Sergi, i en què no acaba de funcionar massa bé? Tu què trobes?
No sé, jo crec que pot ser molt útil com a punt de partida per quan estàs perdut en qualcuna cosa. És a dir, tu te donen un treball o una tasca a fer, i si tu no tens ni idea, pues, a part de cercar a Google, pues, trates d'ajudar-te amb ser ja. En què no pot ser útil? Hombre, pues, en fer el treball i el que te manin en tota la seva totalitat. És a dir, jo crec que el factor humà és que se nota, no? A la fi, que tu facis un treball i tingui la teva pròpia identitat és molt important, i sobretot, bueno, a les futures professions que nosaltres durem a terme, crec que està molt bé com a punt de partida, però no està molt bé per executar un resultat final.
Veient en Joel riure fa una estona quan xerraves d'en què no és útil, crec que tens alguna experiència d'en què no és útil seria, no?
Sí, jo he vist que molts dels meus companys, quan han de llegir un llibre, moltes vegades el que fan és demanar-li a Sia, i el més que Sia no està preparada per dir-te no ho sé, no tinc la resposta, i te respondrà el que sigui mentre ho respongui. Per tant, moltes vegades s'inventa personatges dels llibres. Si a lo millor tu li dius el capità d'un barco i t'ho posarà, si a lo millor el llibre té a veure amb un tema de Roma, i te ficarà personatges històrics romans, encara que no tinguin cap sentit. Per tant, el que recomano jo, llegir-te el llibre.
D'acord. Molt bé, amb això no funciona. Parlant de com emprar-la, parlant també de com ensenyar, quines habilitats penseu vosaltres que són imprescindibles per manejar una IA, Eduard?
Primer, saber un poquet de lo que li estàs demanant. També molt important, així com aprenem a comunicar-nos amb persones, aprendre a comunicar-nos amb intel·ligència artificial, perquè, com ha dit en Joel, te pot fer barbaritats. En el final hem de saber que és un programa que funciona mitjançant una sèrie de prompts, que són el que tu li escrius, els missatges que tu li dius, i has de saber dir de manera específica el que vols que faci, però sense passar-te perquè després no s'embulli, li has de dir d'una manera molt clara. És a dir, has de tenir en compte moltes coses, que supos que s'anirà perfeccionant, t'anirem aprenent, però t'has de saber comunicar amb ella. És a dir, jo diria saber un poc el que li estàs demanant i saber comunicar-li el que li vols demanar.
Com penseu els professors que se pot usar dins aula, Avelina? És difícil, és una pregunta ara una mica complexa.
A veure, per jo no és complexa, perquè jo enguany he implementat la IA totalment a la meva assignatura, a la planificació docent, però clar, és un exemple personal. Jo he aplicat el model de classe invertida, on els alumnes preparen el temari pel seu compte, i després tenim temps, en lloc de donar classe magistral, per treballar temes d'ampliació i treballar altres aspectes relacionats amb el temari. Clar, a nivell universitari de vegades hi ha temes que són molt complexos i treballant-los pel teu compte pot ser bastant dur. Per tant, CIA ens pot ajudar a crear tutors personalitzats que ajudin els nostres alumnes, sense al·lucinar, a respondre i a entendre aquests temes. Què passa? Que després no s'empleen com s'han d'emplear, perquè en lloc d'emplear-los per resoldre dubtes, les empleen per dir, bueno, i quines preguntes tipus de tema poden fer d'aquest examen, d'aquest temari? I és bastant complicat, no? La podem emplear per fer podcast, intel·ligència artificial, vídeos, mapes mentals, tot tipus d'eines que poden ajudar a implementar una visió universal de l'aprenentatge en diferents metodologies o maneres de proveir als nostres alumnes amb material. Per jo és una eina molt potent i molt bona. I també voldria dir que CIA no ha només una IA, ha moltes IAs, hi ha IAs molt potents, hi ha IAs que la pot fer el que vulguis, sense al·lucinar, sense inventar-se personatges, sense cometre errades. Afortunadament, encara molts alumnes no les coneixen.
A primària, Javier, de forma molt, molt breu, com se podria emprar? O a secundària, perdona.
S'ha d'emprar primer per ensenyar als alumnes quin consum ètic poden fer, no? Tornem al mateix problema d'abans, no? Seria 2 anys, 3 anys, però penseu que el cos docent té un nombre de profes molt, molt gran, que si no fan una adaptació i no se reciclen amb aquest apartat, pues no donaran sortida. I jo crec que mos donen una ajuda a la qual abans no arribaven, no? Per exemple, antes, per fer una presentació, jo estava de 20 a 25 minuts, depèn, no? Ara pràcticament la tens en 5 minuts, un poc el que deia la Galín, que clar, ho tens molt més ràpid i són dues coses que jo crec que ha estat un objectiu de sempre l'educació, que és personalitzar l'aprenentatge i individualitzar l'aprenentatge. Gràcies a la IA aconseguirem això. La bona notícia, que sempre dic que és en John Hattie, que és la persona que ha estudiat el que més té impacte en el món de l'educació, i afortunadament per tots nosaltres és el docent, no? O sigui, si el docent no és capaç d'estar a l'última, per dir-ho de qualque manera, de saber el que fa, per què ho fa, pues aquest impacte, si no estàs així, pues és mínim. Per això dic que tenim la bona notícia que sempre necessitarem docents, no? Per molta IA que hi hagi, perquè sempre hi haurà de qualcú que ens haurà de manejar. I sobretot podrem atendre en aquesta diversitat que de cada pic és més diversa, sobretot en qüestió d'atenció, concentració, planificació, perquè les generacions que ens pugen, pues, el quotient intel·lectual era antes el que miràvem com a norma, i ara ja començava a mirar els temps que poden estar pendents de fer una tasca, no? I va minvant de forma radical.
I donem a acabar aquesta tertúlia tan interessant en la mirada dels al·lots, un poc una conclusió de com s'hauria d'ensenyar, un consell per alumnes, per famílies, per professors. No ho han comentat, però també és vera que han de fer al·lusió, a part de totes les possibilitats que ofereix, que també allà veus que assenyala que ha de preocupar una miqueta si pot afectar la nostra creativitat, també la capacitat de pensar per nosaltres mateixos, de confiar en el nostre propi criteri. Afegim un poc tot això en el còctel i acabem amb la vostra conclusió. Al·lots, quin consells donau de forma breu, Sergi?
Jo sempre seré un bon defensor de que s'ha de saber utilitzar-la, s'ha d'usar amb seny, és una eina molt potent, però també que com a eina mica no se pot eliminar, s'ha d'estar en el dia a dia, però, ojo, peus a terra, que és molt potent, és vera que te pot ajudar moltes coses, però te pot has de passar.
Eduard?
Efectivament, és una eina, i així com podem pensar que un cotxe pugui ser una eina que mos du d'un lloc a un altre, si a tu t'ensenyen a conduir anant sempre a 160, t'estan ensenyant a emplear malament l'eina o d'una manera més arriscada. Si t'ensenyen a emplear l'intel·ligència artificial, els teus referents, o l'empleen només per fer plagi, llavors segurament tu acabaràs també només fent plagi. En canvi, si t'ajuden a aprendre a explotar aquesta eina, podràs fer moltes més coses.
Molt bé. Joel, algun consell?
Jo diria 4 coses, que serien tenir cultura, perquè si no, no saps si t'estan ganant o no. Esperit crític, o sigui, no t'acredis tot el que et diu perquè no és una font del tot fiable, ¿vale? I primer, per tenir esperit crític, primer has de tenir cultura, que això té un col·legi, ¿vale? Després, també, tenir creativitat, perquè de vegades, si utilitzes tant seia per començar una idea perquè t'inspiri, després, si tens una fulla en blanc, no ho sabràs fer. Els professors que no diguin que és per plagi, perquè si no, d'alguna manera provoquen els nins a fer plagi.
I últim...
I també, jo, per exemple, l'altre dia estava jugant en el Gran Turismo i volia modificar un cotxe i no sabia fer-hi tota l'estona, cada dos segons demanava si ja, què hago ara, què faig ara, què hago, com me muevo. I clar, que una cosa que s'ha de fer amb intuïció, després tu no la saps fer tot sol. Per tant, no explota tant si ja i ja està.
Molt bé, un aplaudiment per tots. Moltes gràcies per aquesta tertúlia tan interessant. Ara farem una pausa i ens prepararem per la segona part del programa, que ja serà més pràctica, amb participació de tots i més lúdica.